Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una en punt, us informa Olma Giró. Davant les xifres de contagis per coronavirus que s'estan registrant aquestes setmanes, des del Biocoms demanen al govern que encara no retiri cap de les restriccions decretades per mirar de frenar els contagis, restriccions com el tancament de l'oci nocturn, el passaport Covid o d'horaris a la restauració. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Estel l'investigador Daniel López Codina.
Tenim més de 500 llits d'oci ocupats, tenim una alta mortalitat, tenim el més alt nombre de casos diaris que hem tingut mai. Com hem de parlar de deixar de restriccions? Cal esperar que realment les coses millorin substancialment.
Sobre el final de la sisena onada, Codina creu que encara n'hi ha per a dues setmanes. I encara en plena pandèmica, Comissions Obreres ha denunciat al Departament de Salut a la Inspecció de Treball per no dotar del material de protecció necessari als professionals de l'educació dels centres catalans. El sindicat considera que és un incompliment de la Llei de Protecció de Salut. Desenes de persones s'han concentrat aquest dilluns al matí davant del Departament d'Educació, lamentant que no disposen de prous mascaretes FFP2 i alertant que la situació és greu. El sindicat sosté que en el 65% dels centres catalans no s'estan cobrint totes les baixes, que en el 75% no disposen de prou material i que en el 90% passen fred a prehivern, ja que només disposen de ventilació natural. I ara, en clau internacional, el Tribunal Superior de Justícia d'Anglaterra i Gales dona llum verd al fundador de Wikileaks, Julian Assange, per recórrer l'extradició als Estats Units. El tribunal considera que es tracta d'una qüestió de dret d'importància pública general i, per tant, ha obert la via del nou procés. Més notícies en clau internacional. L'OTAN anuncia el desplegament de vaixells i avions de combat a l'est d'Europa. Aquest moviment es produeix poc després que els Estats Units i el Regne Unit hagin decidit reduir la seva presència diplomàtica a Ucrania pel temor d'una invasió russa. Segons el comunicat de l'Aliança, l'estat espanyol ha enviat vaixells que s'afegiran a les forces navals de l'OTAN i està considerant enviar caces a Bulgària. En aquest sentit, Estats Units i Regne Unit han ordenat retirar el seu personal diplomàtic d'Ucraïna pel que deien, pel temor a una possible ofensiva russa, segons ha informat el Departament d'Estat americà i també el govern britànic. A més, els Estats Units recomanen als ciutadans nord-americans no viatjar a Rússia per les creixents amenaces d'accions militars per part d'aquest país. A tot això, el president de Burkina Faso ha estat detingut pels militars en un suposat cop d'estat, segons ha informat l'Agència de Notícies Internacional EFE. La detenció del president arriba després de la tensió que es va viure aquest diumenge amb trets a les casernes militars en un suposat motí per exigir millores a les forces armades. I més qüestions. Les bicicletes i els patinets causen el 40% dels atropellaments a Barcelona. Durant l'any passat, en 4 de cada 10 atropellaments registrats a la capital catalana es van veure implicats aquests tipus de vehicle. Sumats, són gairebé el doble que els provocats pels turismes, mentre que els atropellaments de les motos se situen en 121, segons les dades provisionals d'accidents de trànsit a Barcelona del 2021, recopilades per la Guàrdia Urbana, que assenyalen que l'any passat va haver-hi un centenar més d'atropellaments. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Aquesta tarda s'ha de prendre la decisió que afectarà el futur d'Ansu Fati i, per tant, també del primer equip del Barça. Ansu ha de decidir si torna a passar per quiròfan o si decideix fer un tractament conservador després de recaure a Mamés de la seva lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Depenent de la decisió que es prengui, el davanter es podria perdre el que queda de temporada o reaparèixer d'aquí a 2 mesos per encarar el tram final de la competició. La reunió entre els metges i els jugadors comença d'aquí a 1 hora. Encara en futbol, l'exentrenador del filial blaugrana, García Pimienta, és el nou tècnic del Las Palmas. De segona divisió, el club canari ha fet oficial el seu fitxatge fins al juny del 2023. García Pimienta estava sense equip després que la nova junta del Barça el destituís del seu càrrec el passat mes de juny. I en ciclisme, Barcelona serà la ciutat que donarà el tret de sortida a la Vuelta de l'any 2023. Ho ha anunciat aquest migdia el regidor d'Esports de la capital catalana, David Escudé, durant la presentació del calendari esportiu de la ciutat. Així doncs, Barcelona acollirà la sortida de la competició l'any que ve i també les dues primeres etapes del campionat. Des de l'any 2012, que la prova no feia parada a la ciutat comtal. De moment, només s'ha avançat que la primera prova que es farà a Barcelona serà una crono per equips, segons ha dit el regidor Escudé. I acabem en tenis a l'Open d'Austràlia. Stefanos Tsitsipas, número 4 del món, haurà de suar de valent si vol plantar-se als quarts de final del campionat. El grec ha perdut 2 dels 3 sets que ha jugat aquest matí contra l'americà Taylor Fritz. El partit està ara al quart set.
Moltes gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les 2 a l'informatiu d'Estel Migdia i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La teràpia de grup.
Molt bon giró,
Ja t'ho he dit,
Que ens ha posat al dia amb les notícies. Arrenquem una última hora del programa i ho fem com cada 15 dies en teràpia de grup al nostre espai de psicologia al matí a Ràdio Estel. Ho dèiem fa uns instants, vivim en un món realment canviant, ple d'imprevistos i en constant transformació. A més, al nostre dia a dia també hem de prendre decisions. De vegades, jugar-nos i això... Clar, i si sumen que avui tot va molt de pressa, Marta Harque, ens pot generar aquesta certa angoixa, no?
Exacte, avui volem parlar de com hauríem de gestionar aquesta incertesa, perquè, de fet, n'estem rodejats a la feina, en les relacions de parella, fins i tot, i ho hem vist en els darrers anys, pot passar que un virus desconegut fins ara ens capgiri radicalment la vida com l'havíem percebut fins ara. Com podem viure tranquils sense saber què ens espera? Aquesta, doncs, seria la gran pregunta.
No? Doncs precisament això, el que ens pregunta la Marta, el que es pregunta la Marta i segurament molts de vosaltres que ens esteu escoltant ara mateix, de com hauríem de gestionar aquesta incertesa. No? En parlem amb la doctora Tari Gómez, ella és professora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de la Blanquer a la Universitat Ramon Llull i professora també a la Facultat de Ciències de la Salut de la mateixa universitat. Benvinguda al magazín del matí a Ràdio Estel i gràcies per ser nosaltres, Tari.
Bon dia, com esteu?
Molt bon dia, Tari. Tari, Clara, ho repassàvem, no?, l'entradeta amb la Marta. Podríem dir que vivim en un món força incert, no?, en general?
Exactament. Vivim en una incertesa, constant, però la capacitat de l'ésser humà i la necessitat, sobretot, és de seguretat i de convicció, que justament són els dos sinònims de certesa, no? Alguna cosa de la que no es pot dubtar. I allò de que lo previsible sempre és molt més segur.
Perquè, Tari, com definiries la incertesa? Què ens genera aquesta incertesa?
És enfrontar-nos, sobretot, a una situació ambigua, no? Una situació ambivalent. I en aquesta situació és molt fàcil quedar-se paralitzat o quedar-se en un estat en el que, diria Nathan Fourr, que és professor d'estratègia a l'Escola de Negocis de INSEAD, a l'escola francesa, que és la incertesa improductiva. Llavors, aquest concepte implica que els ciutadans es queden atrapats, no? Les persones ens quedem atrapades imaginant resultats extrems i llavors ens posem en lo pitjor. Aquella situació inesperada és la que no veus el monstre de la pel·lícula i quan no el veus, més por tens. I amb aquesta por genera tota la sèrie d'inseguretats, no?
Clar, és curiós perquè sempre tenim, no, aquesta necessitat de saber què ens passarà per estar tranquils i, de fet, és el que tu apuntaves, que moltes vegades ens preocupem i, al final, normalment, les coses acostumen a sortir-nos bé. No? I penses,
no sempre,
m'he estat...
No sempre.
Sí, però moltes vegades diem, ostres, m'he preocupat per res, perquè realment, no?, al final no és tan terrible com ens havíem imaginat.
És una mica el que comentava la Tari, no?, Marta, de dir, sempre ens posem en el pitjor de tot, no?, el pitjor. Per què ho fem, exacte, això, Tari?
Bueno, perquè els psicòlegs normalment recomanem situar-nos o pensar en termes de probabilitats. I situar-nos en el pitjor és anticipar un escenari possible pitjor del que ens pot passar, és a dir, el pitjor que ens pugui passar, per tal de no patir tant. Llavors, si és el pitjor que pot passar, qualsevol cosa que passi serà menor respecte a la gestió d'emocions que tens en aquell moment. És a dir, anticipar l'esdeveniment i elaborar una hipòtesi personal sobre la trajectòria d'un esdeveniment ajuda a poder gestionar les emocions que esdevindran de forma real.
Clar. D'acord, Tari, fem una cosa. Aquí, teràpia del grup, ens ha quedat clar aquest dilluns. No, és que estem en directe. Bueno,
No és fàcil.
Clar, ens ha quedat clar que per tots estem vivint en un món incert. Això no hi podem lluitar i és així, ho hem d'acceptar, no, Tari? Però no tots ho encarem de la mateixa manera, no?
No. Però sí, tots fem un cercle que es diu d'experiència la vivència, o un cercle d'experiència de la realitat, o del món en el que vivim. La realitat és diversa per tothom, però intentem fer un cercle. Aquest cercle implica anticipar l'esdeveniment, i anticipar l'esdeveniment és què em passarà. O sigui, és igual, per qualsevol cosa de la vida quotidiana, per qualsevol cosa trivial o més important, tu fas una anticipació. L'anticipació és una hipòtesi personal. I la hipòtesi esdevé de l'experiència de vida que tu tinguis. És igual, poso un exemple absolutament simple. He deixat el cotxe en zona blava i he posat el tiquet, no? Tu esperes que quan hagis tornat a buscar el cotxe, hi sigui. Uh-huh. Anticipes l'esdeveniment. T'impliques en el resultat. La implicació esdevé de la part emocional que tingui importància o no aquell esdeveniment per tu. Te trobes amb l'esdeveniment, no trobes el cotxe. Què ha passat? Clar, estudiar les probabilitats de que algo succeeixi a la teva vida és algo inherent a l'ésser humà. Llavors, la visió de lo previsible és el que t'atorga seguretat. Si tu no te trobes el cotxe, clar, se desencadena una sèrie de circumstàncies ansiògenes que has de gestionar i que no saps què ha passat, perquè tu anticipaves una hipòtesi que no s'ha confirmat. Llavors, quedar-te atrapat en tot això genera una sèrie de situacions d'incertesa que l'ésser humà no pot gestionar. I vivint això contínuament, al final pot generar un trastorn. La intolerància a la incertesa és un problema recurrent al que ens enfrentem els psicòlegs, no? Cada dia, quotidianament, a les consultes. Clar. De manera que és inevitable sentir por. Però... el futur és inevitable.
Clar, i llavors, Tari, Marta, com ho podem fer, això? O sigui, nosaltres sabem, no?, que hem de conviure amb aquestes incerteses, no? Com ho podem gestionar? És a dir, quines eines, no?, té la psicologia, sabent que ho passarem, no?, que d'alguna manera aquesta incertesa ens pot generar, que fins i tot, si dius que està incontrolada, que ens pot generar, doncs, un trastorn, com podem evitar aquest trastorn? Com ho podem frenar, això?
Bé, l'única manera que tenim a nivell de consulta clínica és intentar, sobretot, reduir l'ansietat mitjançant les coses que tu pots fer a la teva mà. És a dir, tot allò que es pot controlar dintre del teu voltant. Davant de qualsevol circumstància, per desesperant que sigui, hem d'inculcar que hi ha un marge de maniobra per decidir. I aquell marge de maniobra és el percentatge que està a les teves mans de poder decidir respecte al teu ambient i al teu entorn. Intentar acceptar que totes les coses no estan 100% a les teves mans és absolutament necessari per reduir l'ansietat. I encara que només sigui l'actitud amb la que volem viure el que ens hagi tocat, resulta fonamental per tal de poder controlar el nostre voltant, el nostre ambient.
Clar, Tari, és el que comentaves, no?, que a vegades ens fa por el no saber què passarà. Però si ho sapiguéssim, en tot moment què ens passarà, què ens espera, no? No hi hagués marge per a la sorpresa, també ens avorriríem, no? Potser l'interessant, com tu ho apuntaves, és trobar un punt mig.
Bueno, trobar el punt mig, relativament. En realitat és centrar-nos en les probabilitats que tenim d'influir respecte a l'ambient que estem vivint, sense l'amenaça constant de l'espada de Damocles, no?, de l'amenaça persistent d'un perill. Perquè llavors l'ansietat puja tant que ets incapaç, o te paralitza o has de fugir. Llavors, la necessitat humana és quines probabilitats d'interferir o de poder maniobrar, tinc. Respecte a això, què puc fer? I en base a això, per molt desesperant que sigui la situació, tenir un marge de maniobra per decidir.
En quin moment ara passa de ser una simple preocupació a un problema, a un problema real? Quan hauríem de deixar-nos ajudar per un professional quan patim aquestes crisis, per dir-ho d'alguna manera, d'incertesa?
Quan les hipòtesis que ha generat respecte a el que t'ha de passar, per exemple, això que he explicat del cotxe, que és absolutament trivial i, bueno, doncs, gens emocional, no? És igual. Si fem implicació emocional respecte als esdeveniments que te van passant, que se desconfirmin contínuament les hipòtesis que tu fas respecte a la realitat. És a dir, qualsevol cosa que tu penses que et passarà es desconfirma. Es desconfirma és, no he encertat. O sigui, jo he anat pel cotxe, no està, jo he tingut aquesta conversa amb un familiar i m'ha sortit malament quan jo he pensat que sortiria bé, jo m'he presentat a una entrevista de feina i no m'han agafat. O sigui, contínuament es va desconfirmant les hipòtesis que tu tens respecte a el que passarà en un futur proper, quan has de revisar el teu sistema de construcció de la realitat.
Avui estem fent teràpia de grup aquí al matí a Ràdio Celentari Gómez. És professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Ramon Llull. També és professora en aquesta mateixa... també és professora de la Facultat de Ciències de la Salut de la mateixa universitat. Tari, moltes vegades, de ben segur que tu t'ha arribat això. Marta, tu també. Clar, quan compartim aquest sentiment d'incertesa, no?, amb amics o amb la mateixa família, no? Clar, ells ens diuen o ens responen que ho hem d'enfocar des d'un punt de vista neutral, no? Això que diuen, va, com si fossis una altra persona, no? Que ens imaginéssim la situació, la visquis una altra persona i que seguíssim el consell que li donaríem a nosaltres. Això és una bona estratègia, Tari, o no? Saps això de
dir?
Veure-ho des de fora.
Exacte, se'n diu a psicologia externalitzar, és posar-se en una postura en la que tu pots veure des d'altres punts de vista. No sempre és útil. És útil en un moment determinat, però això és com quan ens passa una situació desagradable, que en el moment reaccionem ràpidament i al cap de dos dies ja hem tornat, no?, a la nostra via o al nostre caudal o al nostre riu. Externalitzar és útil quan vols analitzar una situació concreta. En un sentit de tenir una lògica respecte a la vida en general, no és tan útil. Però sí que ho fem, sí que ho fem. És veure't des d'una tercera persona. Com si no fossis tu, sinó que fossis una molt bona amiga, un molt bon amic d'aquella... I et poguessis viure...
Clar, a mi m'ho ha passat moltes vegades, eh? Tant de bo tingués els teus ulls i ho pogués veure aquesta situació com ho veus tu.
Exacte, per donar consells és senzill, però quan ho veus tu, la teva pròpia pell, és complicat. Tari, també si parlem, clar, de psicologia i d'incertesa, hem de parlar de la pandèmia, no?, que estem patint. Perquè aquesta pandèmia fa que la rutina, aquests hàbits que ens ordenen també i ens reconforten perquè els repetim dia rere dia, sigui molt complicada de seguir, amb confinaments, positius a casa... Clar, en temps de Covid, on hauríem de buscar aquest confort, aquesta rutina que abans tant ens reconfortava i ens reduïa una mica aquesta sensació d'incertesa, no?
Bueno, de fet, tots tenim la incertesa de que, com he dit al principi, lo previsible és més segur, i en la rutina pre-coronavirus tot era molt més predible, tot ho podíem anticipar, no?, d'alguna forma, i ara mateix sentim molta inquietud davant de les situacions desconegudes i davant d'aquesta nova normalitat, com diuen, tots els psicòlegs coincidim en que els problemes d'ansietat són el motiu principal de consulta. I, de fet, l'ansietat davant de lo desconegut, com estem parlant, i el futur incert, ens provoca una sèrie de situacions que no podem gestionar de forma anticipada. Em remeto de nou al tema del cercle de interpretar l'experiència, no?, interpretar la nostra realitat. Si no podem anticipar, l'ansietat és amb seguretat el que esdevindrà la nostra vida. I és que no podem fer-hi res. O sigui, l'única cosa és poder acceptar que això passarà i davant d'enfrontar-nos amb una situació ambigua, no quedar-nos paralitzats i veure les probabilitats.
Ara.
Quines probabilitats i quines opcions tenim a la nostra.
Cap fred, no? El cap fred.
Bueno, això tampoc és tan fàcil, però sí, necessitem veure quina és la part racional, exceptuant-la de l'emocionalitat. I és, de part meva, què puc fer? Això. Vale, ho faig. No ho faig. No està de part meva. És a dir, quines probabilitats tinc jo de canvi de l'acció? I les que no, intentar que no et paralitzin.
Ep, doncs ja ho tindríem, d'alguna manera. Vale, fem l'última, Tari, sí? Uh-huh. Última
sí,
teràpia de grup. Mira, un dels grans moments també és... Ai, Tari. De molta incertesa és quan coneixem una persona, saps? El moment de... Ens trobem per primera vegada, sembla que funciona i ens hi sentim
molts
bé,
nervis,
no?
Molts nervis.
Clar, però quan arribem a casa... Ai, Déu meu, és que ho estic revivint, eh? Comença el calvari. Ens trucarà, no ens trucarà, hem de ser nosaltres qui truqui, qui faci el pas, qui no, marxar enrere endavant, que no ja saps per on, no? Per on tirar. Com ens recomanaries tu gestionar, com ens ho hauríem d'aprendre per viure-ho millor, no? I arribar a aquest flow que se li diu, Tari.
Feu gràcia, lo del flow. Però és que normalment les persones diem que tenim aquest flow i deixar anar, però molt poquetes, molt poquetes, o jo he conegut que me sobren dits de la mà, que puguin viure el present i que puguin disfrutar del moment que estan vivint. Les altres, el que fem, i m'incloc, és intentar anticipar què passarà i com reaccionarà l'altra persona si fem tal cosa o si fem tal altra.
Sí.
El fer tal cosa o fer tal altra és el que estic dient en tota l'entrevista. És aquesta de les nostres mans perquè això surti bé o en la direcció que nosaltres volem. Aquesta, vale, això, és el que nosaltres creiem, que igual després sortirà o no sortirà, se confirmarà o no se confirmarà. Però aquesta, llavors, el que estigui de la nostra part és el que farem. Sigui o no realment el que doni fruits a un esdeveniment que tu esperes, eh? Però en realitat el que fas és un judici de valor respecte a què pots posar de la teva part.
Tari.
I què és el que jo vull que passi?
Clar, per
vale,
tant,
pues això faré.
L'escrivim o no l'escrivim?
Clar, és de bé del teu judici. L'escrivim? Bueno, depèn de la impulsivitat o no que tinguis. És a dir, de les ganes o no. Perquè al final la impulsivitat és vull un resultat immediat, o vull assegurar-me una probabilitat X. Llavors l'escrius.
I jo...
Què surt d'allà? Ja es veurà.
Ja es veurà. Estic molt a favor de la Tari.
Sí? Tu ets de passar l'acció, eh?
És que jo soc bastant impulsiva, però bueno, a vegades, Tari, aquesta impulsivitat et fa... No sé si estàs segur que... Bueno, jo crec que sí que estaràs d'acord, que no et fa veure més enllà les conseqüències que poden tenir els teus actes.
Sí, que les valores. I tant que les valores.
Sí?
Perquè és de bé de la implicació que tu tens en el resultat. És a dir, la implicació en el resultat és de bé de la part emocional. És a dir, quant t'importa això?
Clar.
Si tu has conegut algú, com has dit ara, no?
Sí.
I després, pues,
estem
no,
així...
t'importa. Com les coses surtin o no, pues, la implicació serà mínima. No? O sigui, da igual que li escrigui avui o que li escrigui demà, però si la implicació és realment, ai, aquesta persona m'ha agradat i vull que segueixi la meva vida, intentaràs fer el possible perquè això passi. I el possible...
Mira sospirs de les dues, Marta? Això serà un
assenyal. Sí, perquè en aquests moments sí que és veritat que valores tants escenaris i a vegades és el que comentàvem, que et paralitzes. Però bé, Mercè, ja sabem què hem de fer.
A mi la Tari ens ha donat avui molts apunts, molts bons consells. Tari Gómez, professora de Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquer Universitat Ramon Llull. Ho hem de deixar aquí. Continuarem amb aquest debat, Tari. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i que tinguis una molt bona setmana, Tari.
Moltes gràcies a vosaltres. Tari. Que tingueu bon dia.
Gràcies.
Bon dia.
Ja, és que, clar, la incertesa està a l'ordre del dia, Marta Harque, i no saps mai.
No saps mai què passarà i s'ha de viure
però
amb la màxima serenitat possible.
Totalment. Nosaltres, gràcies a Déu, tenim una escaleta, sabem el que passarà d'aquí res.
Ai,
sí. Això és el que no ens
crea. Tu et passes nerviosa, quan no la tens, l'escaleta, que va darrere el galdric.
Ja saps que per mi l'escaleta és s'agrada el que hi ha tot escrit a l'esquelet, i per això l'esquelet ens marca que hem de marxar a publicitat, i a la tornada no marxis gaire lluny, perquè l'Olga Vallejo avui posarà la lupa en aquest supacle, en aquest... Jo no sé quin idioma parlo.
Llegeix, si ho tens escrit.
En aquest sopar clandestí a Barcelona.
Uau.
Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
MasOmega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, MasOmega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana MasOmega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu MasOmega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de MasOmega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Tres minuts i arribem al punt de 2 quarts de 2. Seguim avançant en aquest dilluns. Ens queden pocs minuts. Mare meva, José, quina música de tensió ens acaba de posar. De tensió, de misteri, de no saber on anem. Va, posem la lupa en tota una aventura que ens porta la Olga Vallejo. És tota una experiència, ja us avancem, gastronòmica.
Sí, a qui li agradi les sorpreses, que pari molta atenció, perquè hi ha empreses dedicades a la creació justament d'això, d'experiències gastronòmiques a Barcelona. Per conèixer tants detalls com podem, perquè, clar, això ha de ser un misteri, perquè és tot una aventura. I
clar, no tot es pot explicar,
no
la vida.
No podem desvetllar tot, però tot el que podem arribar a saber d'una d'aquestes experiències, parlem amb l'Esther Fernández, responsable, una de les responsables de GastroShows. Hola, Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, fa un parell d'anys vosaltres vàreu crear el sopar clandestí, on el comensal no té ni idea d'on anirà a sopar. Com se us va acudir aquesta experiència? No sé si és que teníeu ganes que us passés una cosa així, vau dir, va, això falta en el mercat, creem-ho nosaltres.
Doncs no va desencaminada, eh? Al final nosaltres aquesta experiència neix una mica, creiem, perquè a Barcelona, no?, i voltant, jo crec que la gent està una mica desitjosa de viure experiències, no? Perquè sí que és veritat que sortir a sopar de forma, diguem, més tradicional està superbé, però és alguna cosa que ja coneixem, no? D'entrar a un restaurant, t'asseus, et donen una carta, vull dir, és un plan que ja coneixem, no surt una mica de la teva zona de confort, algú que també ara mateix està una mica també a la moda, no? Nosaltres en aquesta experiència el que fem és activem tots els sentits. Vull dir, no saps on vas, no saps què dinaràs, no? És a dir, és una mica pensada perquè pensem que aquí el que falta precisament són experiències d'aquest tipus, no? Una mica més arriscades, però que alhora et reporten una experiència molt més forta.
Perquè aquí l'aventura, a més, comença molt abans de seure a taula, perquè ens citareu a una hora i un lloc, que no necessàriament és el lloc on soparem, i a partir d'aquí hem de descobrir on anirem, però tot això a partir d'un joc.
Exacte, és a dir, l'experiència comença des de casa. És a dir, comença la mateixa setmana que tu tens el sopar, el dilluns ja et comencen a arribar una sèrie de pistes on gradualment et donem informació sobre on pot estar aquest espai. Però sí que és veritat que l'espai no el descobreixes fins al mateix dia del sopar, pràcticament minuts abans.
I minuts abans, però tot i així, ens convoqueu com 3 quarts d'hora abans del sopar. Hem vist que això de 8 a 11 que ens ho reservem. I a partir d'aquí viurem aquesta aventura.
Exacte. Diguem que aquestes són les directrius bàsiques, però sí que és veritat que sempre diem nosaltres que això és una cosa que ens pregunten molt, que amb les pistes sí que vas tenint aquesta informació per tu poder organitzar. Al final, aquestes pistes tenen aquest punt de misteri, però alhora són pensades per passar-ho bé, per trobar l'espai i per per compartir una experiència divertida. En cap cas són en plan que et portin o que estiguis molt nerviós. O
que la gent no pateixi. No, no voleu que patim. Voleu que gaudim.
Tant de misteri. Ah, exacte. Avui són molt divertides.
I Esther, una pregunta. Si ho has fet una vegada, pots tornar a repetir, és a dir, teniu diversos escenaris, que no, no volem que ens expliquis fins a on, però és a dir, si hem participat una vegada al Gastro Show, podem repetir?
Doncs mira, ara justament aquest és un tema bastant important perquè ens portem, com heu dit, un parell d'anys on sí que ens hem focalitzat en un espai, més que res perquè així li hem pogut donar més nivell gastronòmic i hem pogut crear l'experiència, diguem, amb més nivell per fer-ho precisament en un espai. Però sí que és veritat que en aquest 2022 estem preparant un altre espai, el que novament s'haurà de tornar a descobrir. És a dir, nosaltres sí que és veritat que estem en un mateix espai, però el que canvia és molt el menú i la sorpresa. Tu hagis vingut, tot i que ara sí que tornarem a canviar, la gent que hagi vingut ja ens haurà de tornar a descobrir. Sí que és veritat que pel fet que hagis vingut una sola vegada, que sí que és veritat que ja tens la idea que l'espai tens, potser hi haurà certes coses que necessitaràs també per poder accedir a l'espai, i evidentment doncs canviarà el menú i canviarà les sorpreses.
Per fer la reserva podrem entrar a la vostra web, gastroshows.es. El primer que hem vist és que posa del 7 al 31 de gener. Al febrer vindran noves aventures, llavors.
Sí, és a dir, nosaltres al final jo crec que això és com ara algo promocional que estem fent a la web, que ho podeu trobar fins al dia 31 a nivell del sopar clandestí, però les dates les tenim obertes. De fet, nosaltres sempre diem que si voleu una previsió de venir al sopar, sempre mireu el calendari amb una mica de marge, perquè normalment tenim un mes i mig d'espera per aquest sopar. Sí. I bueno, també tenim el format regal, que sempre nosaltres diem també que és un bon format, que perquè és una experiència que nosaltres veiem setmanalment que regala moltíssim, i sempre diem que aquesta va molt bé perquè tu pots fer el regal i la persona a la que li regales té 6 mesos per fer el bescanvi, que llavors va amb més marge i sempre doncs, té més opció. Així que...
Ja ens has dit que hem d'anar amb antelació, un mes, mes i mig. Els sopars són en places limitades, de dijous a dissabte. Alguns dimecres també. Teniu el format regal, com deies. Podries fer-nos una mena de... Si és que es pot fer, de retrat robot dels habituals als sopars clandestins, o aquí s'ha apuntat tothom?
Mira, doncs et dic la veritat que és una experiència que no ens deixarà sorprendre cada setmana, perquè els grups són molt variats, vull dir, junta gent d'un rang d'edat molt ampli, és a dir, nosaltres tenim gent molt més jove, no?, entre, jo diria que potser d'edats més joves, uns 25, 26 anys, que són molt joves, i ens ve gent gran, que vull dir, bueno, gran, a veure, d'uns 60 llargs, vull dir, en plan que no hi ha un rang d'edat molt ampli. Per què? Perquè al final és una experiència que si a tu t'agrada una mica l'aventura, t'agrada la gastronomia, sobretot, que és un punt molt fort d'aquesta experiència, perquè més enllà del misteri, que és el que més crida l'atenció, no oblidem que nosaltres servim un menú degustació de 12 passos amb un maridatge de 3 varietats de vi, cava, i acabem amb gin tònic. Vull dir, a les 3 hores d'experiència no pares de degustar...
Prou, Esther, perquè si no ja... Jo em planto
jo
ja.
Jo sento el run-run de la panxa, que recordem.
Aquestes hores començava a tenir gana.
Gastroshows.es. Esther Fernández, una de les responsables de Gastroshows, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Per aquesta estona, que vagi molt bé.
No, adeu. Moltes gràcies. Jo, mira, sé d'una, que ja ho ha fet i que repetirà segur.
I que li ha agradat molt.
Moltíssim,
sí.
Gastroshows. Mira, i un bon regal, també, per si teniu que fer algun detall a algú. Atenció, perquè ara mateix arriba el matí a Ràdio Estel, Maria José Mendoza. És ella com arriba a la ràdio. És que vosaltres, clar, els oients no ho saben, però vosaltres, clar, quan arribem a la ràdio, què és el que ens fan, primer de tot? Ens mira la temperatura, no? Si sí. Estem bé o no. Doncs a Maria José, jo avui m'he fixat, i quan has arribat a la ràdio, has fet un joc de mans, així que li has tret el canell directament a l'Àngel Ribé, com si fossis ja un àngel de Charlie. Com estàs?
Bon dia, Mercè.
Bon dia. Tu faries aquest sopar clandestí o no?
Jo no sé què fer amb la meva vida en una hora, imagina't a la nit o al cap de setmana. Però sí, estaria bé.
I amb qui aniries?
Amb tu.
Ui.
I em pots dir Cameron Mendoza.
Ai, és veritat, Cameron Mendoza.
Han recordat.
Escolta, Cameron Mendoza, què ens portes avui? Per on comencem?
Mira, avui parlarem de l'una aquí, que és una de les candidates del Benidorm Fest, que recordem que aquest festival és per escollir la cançó que anirà a Eurovisió.
Ui.
Que m'agrada aquesta cançoneta. 1 points, 2 points, 2 Spain.
Com?
Tu? Ja li agradaria Spain, tu. tu, els fans, que tu no...
Sí, que sempre són dels mateixos. Bueno, segueixo. Què passa amb Luna Key, que ha decidit retirar-se al no poder utilitzar...
Però un moment, Maria José, a veure, Luna Key, pels que no tinguem ni idea de la notícia, és un noi o una noia?
És una noia.
És una noia, vale.
Que és una de les candidates pel Benidorm Fest, sí? Que d'aquí sortirà la cançó d'Eurovisió d'aquest any.
Val, d'acord.
I ha decidit retirar-se al no poder utilitzar l'autotune. I alguns oients, que no sabran què és, ja t'ho dic jo... És un processador d'àudio i s'utilitza per cobrir els errors i inexactituds de les cançons. Ella alega que és un efecte que ja utilitzava Cher al 98.
Vaja, que la Cher ja desafinava.
Qualsevol gran estrella ho necessita.
Home, l'autotune. On queda l'autotune? Tu fas servir autotune quan parles o no, Maria José?
Jo, a mi no em cal.
No la podem tunejar, la Maria José? A veure com quedaria.
Si vols, et canto, però fora de micro.
Sí, cantes?
No canto, però jo faig de tot.
Tu balles flamenc, oi?
No. Sevillanes? Bueno,
sí.
Sevillanes.
Sí, sí.
Però les ballava, ara ja no.
Què ha passat?
Què ha passat a la teva vida?
No ho portem amb autotune. No les pots ballar amb autotune.
Escolta, ho deixa d'una manera tan...
Sí, era com un altre dia.
Què t'ha passat?
I...
No ens ho explicaràs?
Off the record, sisplau. Centrem-nos. Llavors, la cançó de Luna Key era aquesta. Una positivitat que te mueres, com diu la cançó.
Una llàstima, perquè tenia molts números de guanyar, eh?
Sí?
Clar, jo he vist que algú li deia, però si és un festival de música acústica, o sigui, que has d'anar...
En directe.
Cantant, on vas amb l'autotune?
Jo és que no sé. Hi ha una tuitera, Mama Croqueta, que diu... Que el autotune no se pueda usar en Eurovisión me parece algo tan obsoleto como que solo se puedan subir 6 personas al escenario o el famoso top 5 de países fundadores que no necesitan pasar las eliminatorias para ir a la final. Això és cert.
Per tant, escolta, m'encanta aquesta veu que em poses quan llegeixes els tuits. Així com un poc d'autotune. Per tant, la gent està a favor de l'autotune, no?
Alguns sí i altres no. Però sí que és veritat que moltes cançons d'ara, dels cantants d'ara, s'utilitzen i ningú diu res.
Ah,
llavors, per què Eurovisió ara, no?
Home, perquè Eurovisió es coneix...
No, però millor que per Eurovisió no.
Per l'excel·lència de la qualitat musical es coneix Eurovisió.
I tant.
Llavors,
sí, el que passa que últimament, els últims anys, les cançonetes eren una mica...
Era irònic, això meu.
Ah.
Sí.
Ens portes més coses o no?
Sí. Mira, hi ha una nova tendència viral a TikTok que consisteix, atenció, a cuinar pit de pollastre en una paella i banyar-les amb un xarop per la tos. La tendència s'anomena Nikil Chicken o Sleepy Chicken. I, evidentment, és perillós, ja que ingerir-lo pot provocar una intoxicació alimentària i diarrea.
Però és un xarop en concret d'una marca concreta o pots fer-ne servir qualsevol?
No, de qualsevol
tipus.
No donem idees perquè si no ja...
Tots va malament.
Quin fàstic.
O sigui, tot això s'ha fet viral, no? O sigui, la gent ara comença a... No entenc.
Però saps què passa?
I és perjudiciós, evidentment.
Clar.
Que és veritat, el fet és que et compres xarop moltes vegades i el fas servir, doncs en prens una setmana i te'n queda mig pot. Clar, sencer, et queda allà a l'armari.
Sí, però
tant
com per cuinar-lo, t'ho
faries? No, esclar, no pas, però jo... Sí que és temptador.
I Cameron Mendoza, Arnold Schwarzenegger, per què és viral?
Mira, doncs ha tingut un accident de cotxe múltiple, del qual ha sortit il·lès i anava acompanyat del seu amic Jake Steinfeld, celebritat del fitness, on es van veure implicats fins a 3 cotxes que van col·lidir a la intersecció de Sunset Boulevard i Allen Ford a Califòrnia. No sé per què s'està rient la Marta. S'està rient.
No, perquè dones molts detalls i m'agrada molt.
Sí,
ara ja m'ho ubico.
Jo m'he quedat un moment. O sigui,
Més detalls. L'actor no ha sofert lesions, mentre que una dona sense identificar sí que ha sortit ferida i ha estat transportada veloçment a l'hospital. Home, estem informant, no?
No, clar, jo crec que...
Escolta, el Jake Steinfeld, que és amic seu...
Del fitness, sí.
És de... Amic,
col·lega.
No? I fan fitness plegats. Vale, vale.
Però jo crec que estan tan inflats, aquesta gent, no? Que no... Que
porten un aire.
Tenen exacte, incorporat.
L'amortiguava la siliconeta.
Cameron Mendoza, gràcies. Com sempre, ja sabeu que tenim a les Àngels de les xarxes, aquest trident de les xarxes del matí a Ràdio Estel. Quan, per cert, podem fer spoiler o no?
Ai, vinga, va.
Què? Que ens visitaràs els divendres, també?
Sí.
Què faràs?
Una secció d'amor.
Hem de parlar del títol, Maria José.
Vinga, parlarem del títol. No ho desvetllarem encara.
És poc esperançada.
Molt bé.
La primera
no és una consulta, jo ja dic, no és una consulta.
Per què no pot ser una consulta?
No, parlarem de l'amor des de les seves diferents visions, sí, de diferents temes, i ja ho parlarem.
Tu estàs enamorada?
Jo no.
No estàs enamorada?
No. Chicos de España, estoy aquí.
Estàs fent una crida. Perfecte.
Home, és un bon aparador.
Home, i tant.
Està molt bé.
Gràcies, Cameron Mendoza. Com sempre, un plaer que estigueu amb nosaltres als minuts finals del programa, però ara sí, hem d'acomiadar el matí a Ràdio Estel amb la resolució. La Marta Jarquem mira com dient, ara em toca... Sí,
amb sí, no, me n'hi havia oblidat.
Anem.
Estava pensant en la secció.
Tu tens preguntes a fer? Jo tinc moltes
Home,
preguntes,
sí,
eh?
Però si diu que no és una consulta...
Ja veuràs.
Aquí. Bueno, alguna n'hi colarem.
Home, i tant. Marta, què preguntaves avui?
Doncs mira, quin era el mal hàbit de Winston Churchill, que va morir tal dia com avui, però de l'any 1965 a Londres. Mira, no era grafiter, que fa molta ràbia, els grafitis a les ciutats, no era grafiter, no tenia aquest mal hàbit. Tampoc estava enganxat a Twitter, ni s'alimentava exclusivament d'ultraprocessats.
Que no estava, el mal hàbit... No estava enganxat a Twitter.
No. El mal hàbit de Winston Churchill és que fumava, i fumava molt. Per tant, tots els que l'hagueu encertat, ja ho sabeu, que passeu
puros,
el...
No? Puros, no? Fumava?
Uns bons puros.
Bon puro.
Hem vist fotos aquí de membres de l'equip també fumant puros, que era per veure-ho, eh? Tampoc ho desvetllarem.
Soc jo, no passa
res.
Soc jo.
Però tu, però, sí que escolta, és cert, el Churchill no només fumava als casaments.
Sí.
Estava enganxat als puros, sí. En fumava molts cada dia.
Als casaments i en grup.
Per tant, enhorabona als que l'hagueu encertat.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta, a tots els oients que vulgueu participar en aquest sorteig i no l'hagueu encertat, no passa res, que cada dia la Marta està en freqüència madurada i en el punt del divendres donarem la magnífica cistella a Caprau. Dit això, Olga Vallejo, David Serra, Marta Jarque, gràcies. Ells són l'equip del matí a Ràdio Estel de la Part Magazine i també en Galdric Pelegrí i en David Garcia a les vies de so, com sempre. Ell, José Matosas. I a les xarxes socials, el trident màgic són Maria José Mendoza, Eva Cervera i Mercè Mondelo. Cuida't molt, que demà ens hi tornem a posar en el punt de les 8 del matí amb Pol Mercè, i ara us deixem amb Ignasi Miranda i l'espai informatiu religiós al Sense Distància. Que vagi molt bé. Feliç tarda.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva sardana de l'any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de la Sardana de l'Any, el Tot Sardana. Els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen... Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.